Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Rodalies assegura que treballa per tenir normalitat en tota la xarxa demà dimecres. Així ho ha assegurat el seu director Antonio Carmona, que ha remarcat que els treballadors d'Adif i Renfe fan tot el possible perquè funcioni el servei després d'aquesta apagada elèctrica.
S'està treballant ja per tenir la normalitat de cara a demà, tant alta velocitat, llarga distància, com el servei de Rodalies. S'està fent tot el possible. Tots els treballadors d'Adif i Renfe estem treballant per tal que el servei sigui el més normal possible demà.
En declaracions als mitjans de comunicació des de l'estació de Sants, Carmona ha admès que la represa s'està duent a terme de manera paulatina i limitada, insisteix que és per una qüestió de seguretat. Rodalies, de moment, ha recuperat parcialment el servei aquest matí a la R1, a la R2, a la R2 Nord, a la R3, la R4 i la R11. L'AVE de Figueres, Barcelona-Madrid, circula, però fora d'horari. L'AVE d'Andalusia, en principi, es recuperava fa 10 minuts. El corredor del Mediterrani inicia el servei a hores d'ara, a les 4 de la tarda, en 3 serveis en sentit sud i 5 en sentit nord, i la llarga distància al nord peninsular començarà aquesta tarda a arribar a trens a Barcelona. El govern, ho hem sentit fa una estona, obrirà 2 expedients informatius a Red Elèctrica i a Endesa per esbrinar les causes de l'apagada elèctrica. Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Salvador Illa, durant una compareixença després d'una reunió del comitè de crisi. Qui també ho ha anunciat és el president espanyol Pedro Sánchez avui, la creació d'una comissió d'investigació per aclarir les causes de l'apagada general de dilluns, i ha promès que depurarà responsabilitats.
Vamos a llegar hasta el final, de que se van a exigir esas responsabilidades a los operadores privados, si es que existieran, y que, por supuesto, vamos a poner en marcha todas las medidas necesarias para que esta situación no se vuelva a producir.
Una comissió del govern que investiga ja l'apagada, i també l'Audiència Nacional ha obert diligències per saber si va poder ser o no un acte de sabotatge en infraestructures crítiques, tot i que avui des de Red Elèctrica s'ha dit que aquest tema no estava aprovat. I Pimec, que calcula que el tall elèctric d'aquest dilluns ha generat pèrdues de prop de 900 milions d'euros en les petites i mitjanes empreses de Catalunya. En concret, les pèrdues podrien ser, així ho ha xifrat, de 866 milions, l'equivalent aproximadament a un dia sencer del PIB català. En alguns sectors, com el turístic, Pimec, volem dir, ha lamentat que s'ha perdut producte fresc a la restauració pel trencament de la cadena del fred. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa. Fins ara.
Quatre i tres minuts. Comença, avui sí, el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa. Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir avui sí a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 29 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Bon dia. Situació força tranquil·la aquest dimarts. De fet, aquest matí simplement ha aparegut aquestes boires i núvols baixos en algunes comarques de la Catalunya central, també els núvols del Pirineu Lleidatà, que han estat una mica més importants, i tot just a hores d'ara se'n formen alguns de núvols, de baixos, de fet, poc importants, cap a les Terres de l'Ebre, en alguns trams de la Costa Brava, bàsicament del sud de Girona, i també, novament, creixen aquests núvols a les muntanyes del Prepirineu. De fet, allà, aproximadament entre el Solsonès, al Berguedà, al Ripollès, al Lluçanès, al nord d'Osona, també a la comarca de l'Alt Urgell. Allà tindrem algun ram, algun xàfec al llarg d'aquesta tarda, però ja més locals que els que hi havia ahir o, sobretot, tardes enrere. També a les Terres de l'Ebre s'anirà carregant més el cel i al llarg d'aquest vespre, sobretot, arribarà a plovisquejar o a ploure una mica, sobretot quan més cap al sud. En vista el dimecres, aquests núvols més enganxats en aquella banda del sud de Tarragona, però en general serà un dia força tranquil, amb més vent a les comarques de Lleida. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats ens repassarem com es va viure la gran apagada en els municipis del programa, com ho van viure els veïns, quina va ser l'afectació i com és el dia després. Connectarem en directe amb les diferents emissores i acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar amb els nostres convidats la resposta política, el retorn a la normalitat i altres qüestions relacionades precisament amb aquest fet extraordinari que vam viure tots plegats ahir. A partir de les 5 coneixerem l'associació Més que Animals amb la seva presidenta, Marta Payà. Continuarem amb Llengua per parlar de barbarismes i incorreccions en català amb Benjamí Company, professor del Centre de Normalització Lingüística del Prat. I acabarem amb Cultura per conversar amb l'escriptora castellarenca Àngels Roure, autora de llibres sobre violència masclista com Maite, vaig ser jo, però podria ser tu, i Trenquem silencis. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
Les ciutats se'n recuperen a poc a poc la normalitat el dia després de la gran apagada. Al Connectats volem explicar, en connexió amb les diferents emissores que formen part del programa, com es va viure aquesta situació que demostra un cop més que la realitat supera la ficció. Endesa ha confirmat aquest dimarts al matí que la xarxa elèctrica a Catalunya ja funciona amb total normalitat. Fonts de l'empresa han indicat a l'ACN que ja s'ha pogut reprendre el 100% del servei després de l'apagada d'ahir dilluns, que va afectar tot l'estat espanyol i Portugal. Així mateix, des de la companyia han volgut enviar un missatge de tranquil·litat i davant de la represa del subministrament. A l'estat espanyol, Red Elèctrica ha indicat que el 99% de la demanda energètica a la península ja s'atén. Malgrat la represa del servei, poden haver-hi les afectacions que serien habituals en un dia normal. I perquè volem saber com ha afectat tot això als diferents municipis del Connectats, avui farem una ronda d'actualitat especial. Per tant, connectem en primer lloc amb Terrassa. Anem a saludar el nostre company Sergi Estapé. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme.
Bé, doncs a Terrassa l'afectació, com s'ha viscut? Tenint en compte, a més, que precisament dels municipis del Connectats sou una ciutat que teniu dos centres hospitalaris importants. Com ha afectat tot plegat a les últimes 24 hores aquesta gran apagada?
Doncs el que feia referència als equipaments sociosanitaris que esmentaves, doncs vam poder resistir aquestes hores d'apagada gràcies a que disposen totes dues, tant a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa com a l'Hospital de Terrassa, que per tant el Consorci Sanitari, vam, gràcies a aquests equips electrònics habituals que tenen aquestes grans entitats, que s'alimenten amb gasoil. Per exemple, pel que fa a Mutu, doncs, vam fer un comunicat dient que van poder funcionar amb tota l'autonomia possible, sense afectacions, gràcies a aquests grups electrògens que esmentaven, i que van poder realitzar totes les intervencions quirúrgiques urgents o que no estaven reprogramables. També les consultes externes van romandre obertes fins a 4:45 de la tarda i s'hi van dur a terme les visites programades, així com els tractaments previstos d'hospital de dia. També els diversos CAPs que gestiona Mutu de Terrassa també van desenvolupar la seva activitat en la mesura que va ser possible, i pel que fa a l'activitat assistencial es va reprogramar per avui l'activitat quirúrgica que es podia ajornar, les proves de radiodiagnòstic, així com les visites de consultes externes que es van haver d'ajornar. Pel que fa al Consorci Sanitari, no l'ha fet cap comunicat, però sí que hem pogut parlar amb els responsables de comunicació i també ens manifesten aquesta normalitat dins de la normalitat de l'apagada, gràcies als equips electrogens propis. Va haver el típic incident, tema telefònic, va haver alguns telèfons que no van funcionar, després es van poder recuperar, i l'únic incident així remarcable era el que gent que no va poder assistir a la seva visita, doncs, per problemes de transport o perquè no va poder anul·lar, ja que hi havia molts telèfons mòbils que no funcionaven.
Mm-hmm. Algun aspecte més a destacar? M'imagino que, com a tot arreu, el tema de la mobilitat dins de la ciutat de Terrassa també doncs, es va veure afectada, de la mateixa manera que comerços que van haver de tancar, no?
Doncs sí, els típics, que molts comerços que el que sí que sobtava era veure treballadors a la porta o responsables intentant molts, doncs, aviam, com els que feien amb la persiana, no? Perquè moltes persianes són elèctriques i no es poden baixar manualment, sí que n'hi ha algunes que no, i bueno, hi ha, va haver alguns establiments de la restauració, per exemple, la famosa Casa Vallès, els famosos Frankfurts d'aquí, molt habituals de Terrassa, que, com que treballen amb gas, doncs van poder, no amb la normalitat, perquè llum no en podien posar, però sí amb algunes llanternes de gas van poder seguir servint. Això sí, ahir es cobrava només en efectiu perquè els TPBs no funcionaven. Però a part d'això, doncs, més o menys el típic, els tema dels trens, els semàfors no anaven, s'havia d'anar al tanto, però en general no s'han registrat cap succés remarcable per culpa de l'apagada, llevat d'això, les tendes no podien servir, havien de tancar, moltes van tancar, altres van esperar una mica, però després ja van veure que era impossible atendre el públic.
Perfecte. És un dia, el d'ahir, que davant de la incertesa el que tothom vol tenir és informació, i precisament ahir la informació també era difícil de poder posar en pràctica. Per tant, volem saber com s'ho va fer el diari de Terrassa. Tenim en comunicació telefònica el Miquel Àngel Luque, que és el cap de redacció d'aquest diari. Molt bona tarda, Miquel Àngel.
Hola, bona tarda, Carme.
Com ho vau viure vosaltres? Perquè, clar, jo no sé si esteu preparats. En cas d'una apagada, teniu una alternativa, una solució per tirar endavant, ni que sigui durant algunes hores?
Doncs, mira, el primer que va passar és que, bueno, ens van quedar sense connexió, llavors sí que vam aprofitar les poques hores que vam tenir, els pocs minuts que vam tenir per tenir cobertura, doncs per tirar les primeres informacions que vam tenir a la web, que per tenir els nostres lectors informats i també a través de xarxes i tal, i a partir d'aquí sí que es van tenir una parada com tothom bastant potent, i llavors vam fer allò que fa ja temps que no fèiem, no? Amb un diari o un xarxa de comunicació, que és la notícia estava al carrer, doncs tots els lectors van haver de sortir al carrer i van fer periodisme de veritat. Ara estem acostumats de fa temps, ja, com ja sabeu tots els periodistes, no? a tenir tota la informació sovint que ens arriba a través de xarxes socials o a través de sistemes digitals, com el mail i tal, i en aquesta vegada tenint en compte que la informació no ens arribava per aquí i som un diari local, doncs la història era doncs, sortir al carrer per buscar precisament això, no? Històries de persones, què estava passant i poder explicar. Com poder explicar? Doncs, vam esperar unes quantes hores a tenir connexió com tothom per poder fer les primeres, donar les primeres informacions a través digital. Llavors, fins que no ens va arribar la llum, que va ser a 4:15, no vam poder començar a fer el diari, I, bueno, el diari doncs, vam acabar quasi a la capaça d'alguna de la matinada a editar-ho i, bueno, i enviar-ho a impremta. I així va ser com doncs, que vam fer el diari d'avui, que ha sortit publicat i que estem, doncs, bàsicament, l'estem posant gratis a la nostra web doncs, per com una demostració doncs, que un agraïment a la gent i als nostres lectors pues, per doncs, seguir-nos.
Us havíeu trobat alguna vegada en una situació tan complicada per intentar fer la feina, que és fer arribar la informació al públic?
Jo crec que bueno, ja, tothom ha fet una mica la comparativa, no? La comparació de... Jo crec que evidentment, va ser en pandèmia, per exemple, sí que l'angoixa de no saber bé com explicar i com arribar a la població, però tot així la pandèmia sí diferent, va ser al contrari, no? La pandèmia sí que va ser com una pujada de l'audiència, perquè la gent al final el que volia era informació i arribar a través de les xarxes socials i a través de la web. Ara, ahir va ser allò, la impotència absoluta, no? És a dir, jo vull explicar les coses, però no tinc el canal, no puc fer-ho per connectar amb la gent, no? Llavors, era allò, doncs, la veritat és que jo no m'havia actuat mai en aquesta situació, no? Sí que, ja et dic, en alguna situació concreta de que ens pot fallar alguna història, però alguna maquinària, alguna impremta, en el sentit parlem del paper, sobretot, però bueno, la veritat és que jo no m'havia trobat mai.
La normalitat ha tornat a la redacció?
La normalitat ha tornat a la redacció. Ara estem treballant precisament com tots i estem fent és buscar una mica les causes i una mica la interpretació del que ha passat i aportar pues, nova informació perquè els nostres estiguin sàpiguen interpretar doncs, què ha passat, no?
Molt bé. Doncs Miquel Àngel Luque, cap de redacció del Diari de Terrassa, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats a explicar-nos-ho.
Moltíssimes gràcies a tu.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
I de Terrassa anem a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Carmen.
Què tal, Sabadell? Com ho heu viscut?
Doncs a Sabadell podem dir que prou bé, perquè malgrat doncs, ahir va ser un dia caòtic com en moltes altres ciutats, la veritat és que no s'han hagut de lamentar incidents greus. Sí que un dels cossos de seguretat que més ha treballat són els bombers, que ahir, sobretot ahir a la tarda, després de dinar, doncs, van fer molts serveis per ajudar a molta gent que s'havia quedat atrapada als ascensors, més d'una vintena, segons han explicat en una roda de premsa aquest migdia, però també van ajudar molt a molts comerços que no podien doncs, baixar la persiana perquè no tenien un sistema manual, no? O, per exemple, doncs, també comerciants que s'havien quedat tancats dins de la botiga perquè les portes s'havien tancat i amb els talls elèctrics no les podien tornar a obrir. Bàsicament, la feina dels bombers va ser aquesta i, de fet, avui, justament, aquest matí, aquest migdia, ho han explicat en una roda de premsa a l'Ajuntament de Sabadell i ara podem escoltar un fragment d'aquesta explicació que deia el cap del parc de bombers de Sabadell.
Però l'últim avís, les últims 5, va ser a les 18:39. Des de les 3 a les 18:39 van rebre 5 avisos més i l'última persona que van treure van rebre l'avís a les 18:39 al carrer Alfons Sala, que van ser des de 11:45, pues, d'un-hi-do, 6 horetes dintre d'un ascensor. ¿Vale? Ja em deien els companys de que estaven bastant angoixats i tal, els que anaven traient, no?, al final.
Doncs com heu pogut escoltar, una persona que es va quedar atrapada durant 6 hores en un ascensor i que finalment la van poder rescatar.
Quina angúnia, eh?
Totalment, totalment. Al final aquesta angoixa, aquesta incertesa sense comunicació, no?, amb el mòbil, vull dir, al final ha de ser molt desesperant. 6 hores són moltes, eh?
Mm-hmm. Ui, tant. I es fan llargues, eh?, en un cubícul tan petit.
Exacte.
Imagineu-vos. I el dia d'avui, el dia després, s'ha recuperat la normalitat o encara hi ha coses que van massa a poc?
No, la veritat és que prou bé, vull dir, la llum a la majoria de parts de Sabadell va arribar al vespre, a sobre les 9, 8:45 del vespre, doncs la majoria de punts de Sabadell van recuperar la normalitat, tot i que segons ha comentat l'alcaldessa Marta Farrés en aquesta roda de premsa d'aquest migdia, doncs no es va recuperar totalment, al 100%, fins a les 2 de la matinada, vull dir que hi van haver algunes llars que ho van tenir una mica més complicat. Tot i això, doncs Farrés, segons ha pogut explicar als mitjans de comunicació, comunicació, no s'ha hagut de lamentar danys. També hem pogut parlar amb l'Hospital Partaulí, que va funcionar en tot moment i aquest matí també estava en ple rendiment, al 100%. I després també doncs, tot el tema dels semàfors, no? que dèiem que al final doncs, no hi havia servei i algunes vies poden ser una mica conflictives, sobretot aquí a Sabadell, que tenim encreuaments a la Gran Via i l'Eix Macià, i tenim vies que són molt concorregudes i problemàtiques ja de normal, amb els semàfors oberts. Vull dir que també doncs, els agents de la policia municipal van haver de fer un sobreesforç també doncs, per poder gestionar tot això, però l'alcaldessa Marta Farrés, l'alcaldessa de Sabadell, ha assegurat que la normalitat havia tornat al 100% ja aquest matí.
El primer missatge que també els vull dir de tranquil·litat, doncs, que la ciutat ha recuperat doncs, els serveis públics i s'han d'acabar de resoldre algunes incidències menors, que ara algunes els hi detallarem, però grans trets podem dir doncs, que s'ha recuperat la normalitat a la ciutat de Sabadell.
Així que aquí estem i aquí a Ràdio Sabadell també hem recuperat ja l'antena, hem pogut treballar en ple funcionament, així que és com si no hagués passat res ja.
Sí, sí, absolutament, però necessitem que algú ens expliqui què va passar ahir, no?, per quedar-nos una mica més tranquils.
Exactament, exactament. I fer una mica de balanç de tot, que al final és una cosa, és un fet, un capítol difícil de digerir, tot això, que el d'ahir va ser molt fort.
Efectivament, Júlia, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
A vosaltres.
Adéu-siau. Anem a Badalona, saludem a l'Anna Claran. Bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Què ens expliques?
Doncs aquí a Badalona la veritat que normalitat, però tot dins de l'excepcionalitat. És en poques paraules el resum que ha fet l'alcalde Xavier García Albiol sobre com la ciutat ha viscut l'apagada general durant les darreres hores, i això ho ha dit durant una intervenció en directe a la xarxa Instagram a 9:45 del matí. L'alcalde ha dit, però, que la llum ha tornat a tota la ciutat, tret d'algun bloc puntual on encara hi podem trobar alguna incidència. Una normalitat que ha estat alterada, ha dit, per també la crema d'un cotxe al barri del Remei, algunes sustraccions també de cotxes enmig de la foscor al barri de Sant Roc, i també l'ocupació d'alguns immobles de la ciutat. Respecte a aquest últim fet, no ha donat el nombre concret de pisos ocupats, però ha dit que Guàrdia Urbana i la Regidoria d'Anticupació ja estan treballant doncs, per intervenir. I anem a escoltar l'alcalde Xavier García Albiol.
Les persones desalmades han ocupat vivendes. Han aprofitat doncs, aquesta situació per ocupar vivendes. Hem parlat amb responsables d'empreses que tenen pisos i ens diuen doncs, que això s'ha produït a tot el país i també doncs, a la nostra ciutat. Nosaltres ja estem treballant.
A part d'això, també ha dit que els serveis sanitaris, com l'Hospital Municipal i Can Ruti, també han tornat a funcionar amb normalitat i en relació amb les residències municipals ha posat en relleu que, doncs, que Protecció Civil i voluntaris han pogut ajudar les persones que dormien en plantes superiors per arribar a les seves habitacions.
No sé si hi ha alguna incidència que es pugui destacar. Ja tot, podem dir que s'ha recuperat la normalitat a Badalona?
Ara per ara és això que cal comentar, no? Que la llum, per exemple, sí que ha tornat a tota la ciutat, trobem algun punt encara en què no hi hauria o que podem trobar alguna incidència, i també pel que fa a Rodalies, no? Que és un tema avui que s'està parlant bastant, han tornat la línia R1, R2, R2 Nord, R3, R4, mig matí d'aquest dimarts, però la resta de servei encara està suspès i el problema és que no s'ha habilitat cap altre servei alternatiu de busos com en altres ocasions per al volum d'afectats que hi ha hagut, i això ha deixat a molts usuaris sense cap alternativa. I pel que fa al servei de metro i bus, s'han doncs, restablert totes les línies amb normalitat, malgrat també alguna incidència puntual reportada pels usuaris. I ara anem a escoltar Francisco José González, que és director de trànsit i operacions de la xarxa d'autobusos Tuxal, que ens ho explica.
El servicio ya está restablecido al 100%, no estamos teniendo ninguna incidencia. El servicio nocturno se ha prestado con total normalidad, incluso con algo de menos pasaje de lo habitual. Lo que sí tuvimos que reforzar esfuerzos, hay unos protocolos para este tipo de situaciones, fue ayer por la tarde, a partir del momento en que el metro y Rodalías dejó de funcionar. Lo que hicimos fue reforzar especialmente las líneas que coinciden con metro y, en un caso concreto, con la línea B25.
De moment es recomana bàsicament l'ús d'aquests mitjans, no?, de l'autobús i del metro, fins que restableixi tota la normalitat.
Molt bé. Doncs també a casa nostra, és a dir, a les emissores, hem recuperat la normalitat, oi que sí?
Sí, ara per ara sí.
Molt bé.
I que continuï així, sí.
Perfecte. I si més no, que puguem treballar, no com ahir.
Exacte.
Gràcies, Anna. Bona tarda.
Bona tarda.
Anem ara fins al Prat de Llobregat per saber com ha estat l'afectació en aquest municipi. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. El Prat s'ha llevat aquest matí dins d'una relativa normalitat després de la gran apagada que ens va deixar en una situació sense precedents. Un tall de subministrament que va durar gairebé 12 hores a la ciutat, si bé en moltes zones va ser d'entre 3 i 4 hores. Tanmateix, moltes botigues van haver d'aturar la seva activitat i amb les mateixes afectacions, el curament de tàfon, però també les persianes, que en molts casos es van haver de tancar de manera manual i amb l'ajuda del veïnat de la zona.
No anava el datàfon, però bueno, és un mal menor. La gent, doncs, clar, no estaven preparats i, per tant, la gent tampoc portava efectiu, però bueno, com que la nostra clientela, doncs, els anàvem fiant, no passa res, ja vindreu demà, l'important és que tinguis pa per avui, en fi. Però molts nervis. Jo patia per l'obrador, però bueno, quan van arribar la llum, doncs almenys doncs, vam estar més tranquils perquè ens asseguràvem que tindríem pa pel dia següent, no? Avui, de fet, hem augmentat la producció perquè la gent, doncs, clar, no estan preparats per fer-nos aquest kit de supervivència que tothom anava dient i que ens ho preníem una miqueta a la lleugera. Mm-hmm. I realment avui ha vingut molta gent a comprar pa per congelar i per tenir, per si de cas torna a haver-hi un apagón, no?
Tot i que avui ha funcionat tot amb normalitat, són moltes les persones que aportaven aquest mateix matí per pagar en efectiu, en alguns casos compres que van realitzar ahir. De fet, un altre dels efectes derivats d'aquesta manca de subministrament ha estat la xarxa que s'ha generat als barris, buscant ràdios i també piles. De fet, avui mateix, al Bazar El Regalo de Ferran Puig, no en quedava ni una.
Jo vaig treure una ràdio al carrer i van estar aquí escoltant coses, i a partir d'aquest moment va ser contínuament gent demanant ràdios i piles. Ràdios i piles i piles i ràdio. A la una i mitja vaig poder tancar la botiga ajudant-me de dos o tres persones perquè no baixava la persiana. I després a les tres i mitja aquí va arribar la llum. La tarda va estar bé, però també a última hora va deixar de funcionar internet, con lo que van tindre també més problemes per poder cobrar una altra vegada, poder ensenyar coses al client, però bueno, si fa o no fa ho van passar bé.
Això pel que fa al nucli antic, però en altres indrets, on la llum va trigar encara més temps en aparèixer, a l'entorn, per exemple, dels barris de la Granja i de Sant Cosme, es va desplegar durant la nit un dispositiu de 8 patrulles de la policia local i 17 dels Mossos d'Esquadra, amb especial focus en aquelles àrees de la ciutat on l'enllumenat elèctric no estava completament restablert. L'inspector en cap de la policia local, Rafael Pino, apunta que no es va detectar cap intent de pillatge i que, de fet, aquestes patrulles tenien com a objectiu dissuadir i també tranquil·litzar.
Sense oblidar la resta de la ciutat, però intensificant, que en diem nosaltres patrullatge de saturació, a aquestes zones que no teníem llum perquè els cotxes estiguin fent aquest patrullatge amb les llums blaves, la sensació de seguretat estigués més intuïtiva que no pas objectiva. No? I, de fet, no van venir res incidents, excepte un contenidor que es va cremar aquí al riu Llobregat al voltant de les 10 i poc de la nit i que precisament per aquesta proximitat un dels nostres vehicles el va sufocar amb un extintor del vehicle.
Avui també han reprès la normalitat els centres cívics i esportius després d'una jornada en què no van poder oferir el seu servei. Escoltem l'alcaldessa del Prat, Alba Bujordà.
Vam posposar fins l'últim moment la decisió d'anul·lar activitats. Sempre avisàvem, és possible que vingueu al centre esportiu i les classes dirigides doncs, no es puguin dur a terme, però el centre romandrà obert. Intentar, diguéssim, explicar que l'Ajuntament continua obert, que és un espai segur i que tothom qui ho necessiti doncs, pot comptar amb l'administració. Però el funcionament habitual no es podia comprometre, clar.
Però la incidència més destacada al Prat ha estat el transport públic, en concret a Rodalies, que avui, pràcticament 24 hores després, ha començat ja a recuperar la circulació dels trens, això sí, a mig gas encara. La manca de llum va provocar ahir que almenys un tren quedés aturat durant dues hores i mitja al túnel de sortida del Prat en direcció a Barcelona. Tot i això, les persones usuàries van mantenir la calma en tot moment.
El maquinista ens ha dit que s'havia anat la llum, després ens ha tornat a dir bueno, que ho arreglarien, després ens ha dit que semblava que era general i que ho arreglarien, després ha vingut a obrir unes finestres, almenys al vagó que jo hi anava, i després hi ha aparegut els Mossos.
Un agraïment molt gran pels Mossos, que la veritat és que ens han mantingut informats en tot moment i ens han ajudat a sortir del túnel.
Bueno, paciència i mira, hem vingut caminant per les vies, que quasi hem fet de lloros, però cap problema.
A banda de l'estació de Rodalies, també es va haver de desallotjar les estacions de la línia 9 del metro que no van poder recuperar el servei fins les 9 de la nit i han funcionat de forma ininterrompuda des d'aleshores.
Gràcies, Lluís. I ara seguim aquest repàs. Ens n'anem fins a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, Carme. A Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica es va viure amb una certa normalitat, perquè en el cas de la mobilitat, l'únic transport públic era per carretera i els autobusos de la Vallesana van funcionar durant tot el dia. Tot i que a moltes poblacions de la comarca, a partir de les 6 de la tarda es va començar a restablir el subministrament, a Castellà només va tornar la llum als polígons, a zones com Can Carner a última hora del vespre. El casc antic i barris, com la plaça Catalunya, no van disposar d'electricitat fins passats 2:45 de la matinada. El Comitè Municipal d'Emergències, que es va reunir 4 vegades ahir, va centralitzar el Servei d'Atenció Ciutadana al Palau Tolrà i es va organitzar un dispositiu especial de patrullatge de la policia local. Quant als comerços, alguns van abaixar persianes a partir del migdia, sobretot els que tenien gènere que es podia fer malbé, com per exemple les carnisseries, però d'altres van obrir a la tarda, tot esperant que es restablís el subministrament. Aquest va ser el cas, per exemple, de la botiga Herois de Castellà i del Calissó Cultural, un dels pocs espais de restauració que sí va obrir i que fins i tot va poder fer el cobrament de les comandes amb datàfons perquè sí tenien bateria. Ho expliquen Laura Llanes, de la botiga de roba infantil Herois, i Dani López, de Calissó Cultural.
Pensant tots que seria com les habituals, no? Que tornarien seguida. Pots espantar una mica, però després dius, bueno, no passa res. A la tarda jo vaig obrir igualment per si de cas tornava la llum aviat. A un final de mes no facturar un dia bo, pues sí que repercuteix.
Vam tancar abans, però perquè la meva companya, que és de Terrassa, no va poder venir, el Salva ja va fer hores de més, també. Però la gent venia, però en comptes com no teníem cafè i havíem d'escalfar-ho amb olles tot, la gent demanava cervesa i Coca-Cola. Teníem bateria als datàfons. Suposo que no es van enviar els pagaments, però en algun moment el banc hauria rebre'ls.
Al Fort Turon van exaurir existències de pa i, afortunadament, a comerços com Càrniques Merche o la pastisseria Llullo Cakes, les cambres frigorífiques van funcionar molt bé i no han patit pèrdues. Escoltem ara Carme Acabada de Fort Turon, Montse Mora de Fruits Montse i Àngels Galvez de Càrniques Merche.
Una mica de descontrol, no sabíem què passava i de 1 a 3 semblava que s'acabava el món, la gent comprant pa com si no hi hagués un demà. I vam tancar a les 9 del vespre, sense gènere ni res, però aquí estava. He arribat, ho he trobat tot amb les llums obertes, evidentment, però no sé l'hora que van tornar.
Les circumstàncies que va passar ahir doncs, encara es van sortir prou bé, perquè mira, la fruita és una de les coses que no necessita necessàriament el fred, i el gènere es va aguantar prou bé, i l'únic, clar, només el fet de baixar la persiana ens va tenir feina, perquè també va electrònic. Però bueno, encara ens vam sortir bé, i la falta de venda de l'ahir a la tarda, però per lo de més encara vam sortir prou bé. Hi van totes les balances, el datàfon, tot va per internet, l'internet fallava evidentment, i és clar, la gent amb efectiu cada vegada hi ha menys gent que va amb efectiu. Fins a 1:30 de la nit no va venir la llum.
A les 12:30, bueno, com a tothom, se'ns va anar la llum. El que passa és que va arribar un punt que, com que tenim caixa automàtica, no teníem canvi, no teníem datàfons i, clar, no podíem cobrar. Teníem una balança de piles, però tot i així es va acabar la pila, i vam decidir tancar. A les 2 vam tancar per aguantar el màxim possible el gènere, perquè tenim 2 càmeres frigorífiques a dins amb porta, que és una habitació, que com que no les havíem obert, doncs vam recollir tot i vam entrar a dins. Les pèrdues doncs, han sigut les mínimes, perquè al final tot ho vam guardar dins la càmera i no s'havia obert tot el matí. El dilluns és tot nou, no teníem res enrederit i no ha sigut tampoc molt, molt greu. La persiana, per sort, la nostra es desbloqueja, perquè vaig sentir que la policia estava vigilant, que hi havia comerços que no havien pogut tancar. Nosaltres vam tancar i doncs, tothom vam anar cap a casa i al final no ha sigut molt, molt greu.
En definitiva, Carme, va ser una jornada força tranquil·la on el principal problema va ser la falta de comunicació, perquè no es va restablir internet ni la línia telefònica a les primeres llars de Castellà fins a les 9 del vespre a la zona dels polígons. De fet, alguns castellarencs es van desplaçar als establiments d'aquesta zona que s'hi oferien servei per tal de connectar-se a la xarxa i poder confirmar que familiars i amics havien pogut tornar a casa. Els bombers voluntaris també han confirmat que no han assistit incidències greus, que persona va quedar atrapada en ascensor, situacions que sí van ser habituals, com hem vist en altres municipis del Connectats.
Molt bé, gràcies a Rocío. I abans de marxar, com sempre, repassem la situació sobre aquesta mateixa incidència a Sant Cugat. Mireia Puente. cap d'informatius.
Bona tarda.
De Ràdio Sant Cugat, com estem el dia després?
Doncs jo crec que des de fa unes hores ja estem tranquils. Ja aquest matí ens aixecàvem a 7:45, ben puntuals, estàvem a l'Ajuntament, després de la 7a reunió del CECOPAL, i l'alcalde, juntament amb els tinents d'alcaldia, Bernat Picornell i Cristina Paraire, deien que ja no estàvem en fase d'alerta, sinó que estàvem en fase de prealerta, perquè tot estava força tranquil, després d'una nit molt tranquil·la, on no hi havia hagut cap incidència destacada, i que al migdia segurament arribaríem a treure ja aquesta fase de prealerta, i així ha estat. A les 2:00 PM, Sant Cugat ha tornat completament a la normalitat.
Escoltem l'alcalde.
Hem passat d'alerta a prealerta, i segurament ja aquest migdia, diguéssim, a nivell de protecció civil, estarem ja en fase de normalitat absoluta. Hem passat, es podria dir, una nit tranquil·la, no han tingut cap incident important, tant policia local com Mossos d'Esquadra, com també protecció civil, diguéssim, que ha doblat el seu patrullatge per evitar que passés qualsevol incident, especialment patrullatge per aquelles zones on ha trigat més en tornar la llum, l'energia.
Alguna dada a destacar, Mireia?
Així, com una mica anecdòtic, que l'Ajuntament va haver de donar un generador al CUAP Sant Cugat perquè no tenia ni perquè pogués garantir l'assistència durant tota la matinada. I també una dada interessant, 32 persones són les que han contactat serveis socials, Creu Roja i Protecció Civil, que estaven en situació de vulnerabilitat.
Si us sembla, també escoltarem el recull d'algunes declaracions, sobretot de comerciants afectats, com els de arreu dels municipis del Connectats.
Hem tingut de tirar alguna coseta que era més delicada i l'altre ho han pogut salvar.
Els de les vitrines, doncs, bueno, estaven més tous, això sí. I, bueno, llavors ha tocat refer-los o d'alguna manera, doncs, bueno, aquests, els que estiguin més tocats no es podran vendre i ja està.
Com són pràcticament nous, aquests balcons, llavors tots s'han mantingut en perfectes condicions.
Doncs com a tot arreu. I per què no hi va haver Connectats ahir? Doncs ens ho explica Joan Miquel Fernández, que és el director d'Estratègia i Producció Audiovisual de Cugat Mèdia. Joan Miquel, bona tarda.
Bona tarda. Mentre no em preguntis per el motiu de l'oscil·lació energètica...
No, de les vibracions i d'aquestes qüestions, no, perquè si no faríem màgia.
Què va passar ahir? Jo crec que el que ens va passar a moltes emissores... De fet, avui hi havia una reunió també de la xarxa d'usa local, per qüestions de programació i tal, i es va aprofitar per parlar de la jornada i hem tret moltes conclusions també a les emissores, no? Locals, perquè no vam poder fer el programa, perquè per poder fer el programa necessitem interconnexió de dades, necessitem energia. Nosaltres, que també fem l'enjoc per tot Catalunya, en aquell moment, quan va marxar el subministrament a 1:15 de la tarda, es va activar el nostre SAI, que és aquell sistema d'emmagatzematge de bateries, val? Que ens permet aguantar un temps, una estona. Això va aguantar fins on va aguantar i aleshores vam poder oferir l'enjoc, però després ja vam quedar absolutament sense poder connectar-nos. Què passa? Que existeixen grups electrògens, em consta que hi ha emissores d'aquí del Connectats que en tenien i, per tant, ells podien, per exemple, doncs, oferir el programa, però no totes. Què passa? Que és que, a més, no ens podíem truncar entre nosaltres. O sigui, jo vaig aconseguir parlar amb Barcelona Maternitat, a la seu central de la xarxa, quan va marxar la corrent, per avisar del pal, ei, nosaltres tenim energia suficient per aguantar una estona, podem emetre el programa, però després, ja avui comentava, més que no ens podíem comunicar entre nosaltres, jo enviant whatsapps que no es van rebre mai. Aleshores, hem après algunes coses, sobretot en el moment en què la tecnologia ens diu que en moments així aguanta el transistor i les piles, hem de fer una reflexió sobre la FM i el DAB, que han de ser senyals democràtics i han de connectar les persones de manera gratuïta davant de situacions adverses, i per tant jo crec que hem de fer també, i crec que conjuntament amb l'Ajuntament, l'abastament també de l'emissora pública, perquè, per exemple, nosaltres ens va funcionar molt bé el transmissor. O sigui, teníem el senyal del transmissor de l'FM funcionant, però en canvi a la seu no teníem energia. Per tant, hem de fer una reflexió. Esperem que no tornin a passar episodis així, però mai no se sap.
El transistor.
El transistor. Era les
dia,
piles.
Era dia de transistor i de piles. Gràcies. Que vagi molt bé. No marxeu, perquè de seguida continuem parlant de la gran apagada, però ho farem amb els nostres tertulians.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats.
Can't touch this. Can't touch this.
Connectats. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
I com us deia, ara seguim amb la tertúlia de tres bandes. Avui amb la participació de Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El tenim a Badalona. Francesc, bona tarda.
Bona i assolia la tarda.
I connectada tarda, perquè avui sí que estem connectats. Anem a Sabadell. Míriam Ocendo, mestra i activista. Com estàs? Bona tarda.
Bé, bona tarda.
I Jordi Molgó, administrador jubilat aquí a l'estudi de Sant Cugat. Molt bona tarda, com estàs, Jordi?
Molt rebé, bona tarda.
Bé, doncs, diuen que no va ser ni un fenomen meteorològic ni un ciberatac, però que se'n desconeix el motiu. Jo us pregunto d'així d'entrada, què és el primer que se us va passar pel cap a vosaltres? A veure...
No ho sé. A mi se'm va passar de seguit pel cap que no dominem absolutament res. Ho sento dir-ho així, eh? Però és que vaig tenir una sensació de que des del 2008 de la crisi fins ahir mateix és que ens han anat passant les coses una darrere de l'altra, una darrere de l'altra. Entre els canvis que estem vivint, el senyor Trump, el senyor Putin i el que penja...
I el que ens arriba del cel?
Exacte. Jo penso que ens hem de centrar, ens hem de sentar en alguna taula i començar a intentar dominar aquests temes. Mm. Perquè és que sigui el que sigui el que ha passat, vull dir, a veure, si és un atac d'aquests, vigilem. No ho podem tenir així. Si no és un atac d'aquests, tampoc ho podem tenir així. Per tant, sentem-nos a les taules, mirem a veure si hem de fer inversions, mirem de fer les coses en sèrio.
Francesc.
Bé, en principi, el moment que va passar, doncs, el que vam fer nosaltres, afortunadament, a la casa havíem complert tots els requeriments, teníem les espelmes, teníem una ràdio, teníem diners en efectiu i teníem pa que acabàvem de comprar. Per tant, el primer que vam fer va ser sortir al carrer, que és el centre de Badalona, i veure els coneguts que tenim, sobretot la gent una mica més gran que nosaltres, a veure com estaven, si estaven tots bé, i intentar esbrinar què és el que havia passat. No? Mm. Després, al decurs, a mesura que anava passant el dia i veies que es anava fent fos, home, vulguis que no, la sensació una mica d'impotència i d'estar totalment a mercè del que pugui passar i d'altres, pues, no és agradable. No? A més, jo ni visc a Matrix, ni visc al col·legi de Hogwarts, i aleshores que desapareguin en 5 segons 15 gigabytes, mm-hmm. que és la ponència del 60% que es consumeix en un moment com aquell, home, no passa perquè sí. Jo m'agradaria que tard o d'hora s'acabessi sabent. De moment, el que s'apunta tot és que van haver dos centrals que estan situades al sud-oest de la península que es van desconnectar. Que es desconnectin pot ser un fallo de red elèctrica, pot ser un fallo d'aquestes centrals, o pot ser per algun ciberatac que es pugui haver produït.
Exacte.
Per tant, bueno, per una vegada estic d'acord amb el Pedro Sánchez, que es diu, escolta, que facin els tècnics que facin bé la seva feina, mm-hmm. que han creat una comissió per això, i una cosa que també em fa creure que haurà a partir d'ara la transparència que no ha hagut amb el començament, recordem que el senyor Pedro Sánchez va trigar 4 hores en sortir a la llum pública i que el senyor Illa va trigar 8 hores en donar la cara, no per explicar qui era el culpable, sinó per tranquil·litzar la gent. Imaginem-nos que teníem aquí 7-8 milions de persones que no sabien què passava i que saben, i els telèfons mòbils no funcionaven, queien cada 2x3, i el mínim que li demanes a l'autoritat del teu país és que doni la cara i no et digui quin és el culpable, sinó que només que et diguessin que tranquils, que era una apagada, que estaven treballant amb aquest tema, que esperaven que en el termini més aviat possible es pogués solucionar, però que donguessin instruccions, les instruccions que en alguns ajuntaments sí que es van donar, és allò, dius, escolta, que la gent no eviti agafar el cotxe, no obris la nevera per mirar què és el que tens, o sigui, instruccions de sentit comú, com que fora interessant haver-la rebut dels nostres màxims responsables polítics.
Precisament és el que us volia preguntar. Com havíeu trobat la reacció i les explicacions de les autoritats a tots nivells? A la Francesc, que ja ens ha respost. Míriam, tu com ho has trobat?
Doncs la veritat és que molt d'acord, no, amb el company, perquè, o sigui, al final jo em vaig sentir informada gràcies a la ràdio. O sigui, realment, quan tot falla, no, la ràdio amb piles és el que ens ha mantingut a totes unides i informades, i al final era una mica a través de la gent que estava al carrer, d'aquests periodistes i comunicadors que anaven buscant el perquè de les coses que estaven passant, com ens vam anar informant, perquè jo la veritat és que va ser com un xoc de cop de dir, què passa? I allò que tens la meva primera reacció va ser anar a mirar el portal, si hi havia llum o si era jo, què passava? I vaig dir, ostres, i del mòbil al principi em funcionava, i quan vaig començar a veure que era... que primer deien, no, a tot Sabadell, no, a tot Catalunya, no, a tot Espanya, i cada cop anaven arribant més informacions, però com diem, no, a contagotes i a través dels periodistes i dels mitjans de comunicació, no de qui ens mana, no, de qui ens hauria d'agafar i dir, ep, tranquils, això, no, com dèiem, no per buscar culpables, no, perquè no cal assenyalar des del minut zero, sinó per acompanyar a la població. I com deia, no? Fèiem cachondeo amb el kit aquell de supervivència i alhora... I dius, ostres, no? Era cachondeo o ens estaven dient alguna cosa sense dir-ho? Què està passant aquí? Al final ja t'entra una mica la conspiranoia. Jo veia el Trump o el Putin desendollant allà l'enxufe gordo i dient, apa, apanyeu-vos a Europa. No? Al principi dius, ostres, no? Una mica d'incertesa i de por pel fet de que no teníem cap resposta de qui ens ha de donar respostes. Sí, sí, totalment. I el tema d'això, no, de les espelmes, de tenir ràdio, de tenir diners en efectiu, alhora penso que és que són coses que haurien d'haver-hi a totes les cases, però ja no com a equip d'emergència, sinó perquè, no sé, jo ja ho tenia a casa, jo tenia espelmes, tenia una llanterna, tenia diners en efectiu, o sigui, no sé, el tema d'aigua i menjar sí que et pot pillar una mica de que no has fet la compra, però coses bàsiques... No? I jo tinc la sort de que tinc fogons. I
una placa de gas.
Jo tinc fogons. Jo
la canviaré.
Però a mi el que realment em va angoixar, realment, és no tant la llum, perquè això amb les espelmes, amb el foc, per sort tinc fogons a la cuina, sinó el fet d'estar incomunicada. Visc sola també i era el fet d'ostres, si passa alguna cosa... no tenia ni per trucar, no tenia dades... Era això que em va angoixar més, perquè a més va ser el que més hores va durar, aquesta desconnexió, ja no només digital, sinó de poder fer una trucada de telèfon.
Exacte, i quan cau la nit i tot és fosc, encara és pitjor,
exacte, no? Exacte, sí, però mira, la llum no em feia tanta... Clar, perquè era un tema momentani, una cosa és si vius ja... dies i dies ja la cosa es posa més complexa.
El Francesc també ho ha insinuat o ha apuntat d'alguna manera en la seva intervenció. I jo us pregunto, penseu que que la xarxa elèctrica espanyola està suficientment preparada per superar la demanda que té un país com aquest?
Jo penso que no estem tan mal.
No.
El que passa que no dominem el tema. És a dir, que ha passat dues centrals que van caure de cop, però com és possible? Com és possible? És un atac cibernètic. Com és possible que algú no hagi, no sé, detectat que passava alguna cosa? Mira, jo no vull ser mal pensat. Però a on te diuen que va passar l'incident, tenim a menys de 100 quilòmetres Marroc. I si anem una mica enrere i pensem en totes les escoltes que hi van haver del Pegasus, o com es digués, a veure, què passa aquí?
Això sembla una novel·la de ciència-ficció, ja,
exacte,
eh?
Exacte.
Vols dir que va per aquí la cosa? Vinga.
No, jo no vull dir que vagi per aquí. Que ho investiguin, no. Sí, i que ens ho expliquin.
Bueno, Jo crec que, a veure, responent a la pregunta que feies de forma directa, o sigui, a veure, el que la xarxa està preparada, evidentment, la xarxa la tenim dimensionada pel consum, la xarxa produeix prou energia, el que passa que en 4 anys hem tingut d'un 30-40% d'energia que es produïa de fonts renovables, hem passat a tenir un 60%. Això vol dir que hem multiplicat el nombre de proveïdors que fiquen energia al sistema, perquè s'han multiplicat molt les fàbriques fotovoltaiques, els molins de vent, les empreses petites que posen la seva energia a la xarxa, i això fa molt més complexa l'administració i el gestió i control de les xarxes. I, casualment, també casualitat, feia poques dies o setmanes que alguns tècnics havien denunciat que la xarxa de control i de gestió estava insuficient, que s'havien de fer inversions per actualitzar-la i modernitzar-la. I això, segur que ara ho farem, però no oblideu, una inversió d'aquest tipus que farà Red Eléctrica Espanyola la pagarem tots nosaltres per dos camins. El més normal serà que la paguem al rebut de la llum, o si no ho pagarem a través dels impostos de l'Estat. Coneixent com funciona tot en aquest país, que prefereixen colar-te-la dins d'un altre rebut, segurament pujarà la tarifa de la llum perquè són necessàries. O sigui, és com tot, ens ha agafat allò vulgarment amb els pillats amb el ventre i ens ha agafat sense els deures fets. Bé, afortunadament només ha sigut 24 hores, afortunadament menys 3 persones que han mort per un efecte indirecte de l'apagada a Galícia, que 3 persones van morir perquè un generador va funcionar malament i es van intoxicar. Per lo que és el dia de l'apagada, ningú va prendre mal, amb els carrers i els cotxes anant sense semàfors, però, escolta, no va passar absolutament res. I jo, abans de deixar-li passar la paraula a la companya, agrair a tota la gent que es dediqueu professionalment a la ràdio, perquè jo feia des del 23F que no em passava una nit acompanyat només de la dona i de la ràdio.
Just.
O sigui, a les fosques, els dos, escoltant pendents de la ràdio. O sigui, sí que us mereixeu vosaltres un monument per la constància i per la informació que veu donar que ens havia de donar a altres persones.
Doncs afortunadament hem après alguna cosa. No sé si servirà fins a la propera, al proper ensurt, no? Perquè torno a insistir, i aquesta pregunta... Digues, Míriam.
Que portem uns anys, que és el que deia també el company, no? Que sembla que estem, no sé, ens estan preparant per no sé què, perquè van un aconteixement històric darrere de l'altre.
Clar, però la pregunta precisament és aquesta. Estem preparats després de ja tenir totes aquestes experiències? Penseu que estem realment preparats? Perquè
no.
Cada vegada és un ensurt...
Jo diria que no. Estem preparats. Sí.
No, som mediterranis.
Sí, oh, clar que som mediterranis. I per molts anys. Sí, però és que el que dèiem abans... ens està canviant l'entorn, la manera de fer, de funcionar, que jo tinc la impressió que amb tota la bona fe de tothom no sabem on posem les mans. És així? Jo ho veig així, perdoneu, eh?
Ahir, quan sortíem al carrer els periodistes a preguntar sobretot als comerços, a tot el que eren serveis, per saber com ho estaven entomant, hi havia molta gent, sobretot els comerciants de producte fresc, que patien pel gènere. Les pèrdues, i alguns ja estaven pensant, i això, qui se'n farà càrrec? Qui se'n farà càrrec?
Però si es pot demostrar que la culpa és de Red Eléctrica, que no va saber gestionar la xarxa, Red Eléctrica s'ha de fer càrrec. Si no, ningú es farà càrrec, a no ser que tu tingués una assegurança de particular i amb la teva assegurança particular hi hagi una clàusula que preveixi que en talls de llum et faran responsable i es faran càrrec del que s'hagi destruït.
Mm-hmm. Si no es farà càrrec ningú.
Bueno,
no, com sempre...
És que queden allà, no?, en el limbo, aquests fets que queden al limbo i que al final ningú se'n fa càrrec, i al final són a nivell individual qui arriba
per anar a fer una cervesa i aquí s'ha acabat, saps?
No estaria de més que el govern de l'Estat, que és el que depèn tota la red elèctrica i tot el control de la xarxa elèctrica, no oblidem que el govern, em sembla que és accionista de red elèctrica, no sé si és un 20%, no? Bueno, pues, amb els milions i milions i milions que ha cobrat en dividendos, pues no estaria de més que amb els comerços aquests que s'han vist més perjudicats per l'apagada i han tingut que llençar part dels seus productes, doncs que establissin línies no de crèdits, que això ja ho coneixen, línies de subvencions directes.
Una última qüestió. En algun moment us va angoixar la situació? Quan va veure la dimensió del problema?
Jo vaig tenir un moment d'angoixa quan em vaig anar enterant de que era tot Espanya. Després vam dir que era part d'Europa. Després a Itàlia et van tenir problemes. A Alemanya sectorialment... Llavors jo me vaig angoixar molt, sí. Molt. I no sortia ningú a explicar. És que era això, el bo.
Aquest era el problema, eh? Jo dec ser més inconscient perquè no estava amb la dona, estava els dos sols, tranquils, i mira, no em vaig angoixar, afortunadament.
I tu, Míriam?
Jo al moment, com us deia, més aviat cap al vespre, que deia, ostres, és que no... O sigui, tinc llum, ja tenia llum a les 6 de la tarda, però no tenia cobertura ni podia trucar, i era com... Estic aquí sola, i també era per si algú de la meva família li passava alguna cosa, no? Que ni em podien comunicar ni jo em podia comunicar amb elles. I era aquest punt, sí, que em va entrar una mica d'angoixa, i cap a les 10 o 11 de la nit ja vaig veure que la cosa ja... Les ratlletes del wifi ja s'activaven i ja vaig respirar una mica, la veritat. I vaig dir, bueno, me'n vaig a dormir connectada al món, saps? si hi ha alguna urgència, és igual, encara que ara em desconnecti jo, però si hi ha alguna urgència, no, podré estar aquí. És que és això, de veritat. A mi el fet de no tenir llum... Bueno, tenia l'ordinador carregat, per sort, tenia pel·lícules a un disc dur, i dius, bueno, doncs mira, alguna pel·li em miraré, vaig llegir, vaig pintar, vaig fer de tot, vaig sortir a fer un passeig, però vull dir, al final era això, el dir, vale, puc fer coses, però que si passa alguna història no m'enteraré de res, estaré aquí sola, caurà un meteorit i estaré aquí tot tranquil·la.
Tindrem explicacions clares del que ha passat? Què penseu? Molt ràpid, perquè hem de marxar.
Jo crec que mai tenim explicacions clares de res.
Jo també penso igual que tu.
No, i Francesc?
Sí, jo tampoc, però jo, parlant de prendre les lliçons, jo fixaria també la imatge amb el tema de les companyies de telèfons mòbils, perquè és incomprensible que totes aquestes grans companyies, amb els beneficis que tenen, no tinguin xarxes de suport, xarxes redundants, que tinguin generadors d'emergència, perquè el que deia la companya té tota la raó. O sigui, l'única part que ens espantava és el no poder comunicar. Pel matí parlaves amb el veí de sota, sorties al carrer, però quan es feia vespre, amb qui parlaves?
Sí, senyor. Sí. I per la pandèmia van resistir, eh?
Exacte.
Recordeu, sí?
Ojo, sí, això és cert.
Sort, perquè si no, doncs... mare meva, aquells mesos allà tancats sense connexió a internet, jo crec que haguéssim patit ben fort.
Sí, que recuperin aquesta informació. Francesc, Jordi, Míriam, moltíssimes gràcies per participar
moltes
un cop
gràcies.
Més a la tertúlia.
A vosaltres.
Que vagi molt bé la tarda.
Que vagi bé.
Adéu.
Connectats amb Carme Reverte.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat.
I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.